Abans 38, això vull dir.
Tenia 17 anys i 3 mesos.
I quina diferència deu haver entre anar a la mili i anar a la guerra?
Home, et vaig a dir una cosa. Nosaltres, des de luego, érem tan inconscients. És a dir, no havíem sortit mai de les faldilles de la mare. Aleshores, per nosaltres era una aventura. Era, pues, veure'ns amb un vestit de soldat, amb un camp d'instrucció prelimitar, la guerra semblava que ja s'estava acabant, poder marcar una mica amb les nenes, etc. Tot eren belleses i coses. Per desgràcia, al cap de pocs dies, concretament 22 dies, es va convertir en allò que va dir Winston Churchill, de sangre, sudor i lágrimas.
Als 17 anys, un s'interessa, no ho sé, per la situació política, pel que està passant?
No.
Per el que portava transcorregut de guerra fins llavors?
No.
No.
Veritablement, en aquells moments, els meus pensaments era la caça i la pesca, que per cert practicaven d'un pare, i teníem una cabanya als jardins de Terramar, on teníem tabaco perquè no ens veiessin fumar a casa, alguna que altra novel·la, i la nostra il·lusió era arribar el més matí possible a la riera per posar unes teles i caçar quatre ocells. I res més.
I
l'altre ens relliscava.
Sí?
Sí. Havíem fet...
La República en Franco, tot això es veia...
A nosaltres tot això ens tenia sense cuidado. Veritablement, no teníem, com aquell qui diu, ideals polítics, ni ens movia. I potser hi havia algun xicot, que potser sí, però jo no em vaig conèixer mai cap.
És perquè dir... quan uno crida als 17 anys per dir-li aniràs a la guerra, això, bueno, això és...
La lleva del biberó va passar una cosa una mica estranya, i t'ho diré. Tu saps que hi ha, pues, gent molt anomenada, com el Jean Gibson, el Carlos Rojas, en fi, una sèrie de gent que han escrit sobre la guerra civil espanyola, i es produeix un fenomen col·lectiu que quasi no té explicació. De la lleva del biberó, boi, no en parla ningú. I si en parla, és per equivocar-se. És a dir, fa poc, aquí al periòdico, per exemple, deien que la lleva dir els catalans, perquè llavors ja estava tancat Castelló i havia quedat Catalunya, sí. En realitat era la que va aguantar la guerra, perquè quan va caure Catalunya es va desmoronar tot. Llavors, doncs, bueno, deia, els catalans, amb la lleva del biberó, diu, van començar o van fer el bautisme de sang i de foc a l'Ebre. Això és mentida. Hi ha una batalla que ningú en parla. Jo tinc algú escrit i, entre altres coses, la intitulo La batalla que nunca existió. És a dir, quan els nacionals van avançar sobre l'Aragó i van arribar al riu Segre, pues es van fer un cap de pont. És a dir, van passar el Segre i van fer com una protuberància que invadia ja Catalunya. Aquesta protuberància era Vallfogona, fins a Camarasa, agafava els pobles de la Sentiu a prop de Montclar i de Montgai. Des d'allà, esclar, era una cosa perillosa perquè podien inclús projectar un futur atac cap a Catalunya, com així es va ser després de la de l'Ebre, i llavors el mando republicà, doncs, l'única cosa que buscava era reduir aquell cap de pont. Llavors va passar un fenomen molt estrany. Si repassem els butlletins oficials de l'Estat, veurem que sobre el mes de març hi va haver una crida a Catalunya per uns voluntaris, un banderí d'enganys sobre els voluntaris del Bruc, invitant els xicots de 18 anys en amunt a afiliar-se. Si eren menors de 18 anys, com que eren menors d'edat segons la llei, necessitaven l'autorització del pare, la mare o del tutor. Llavors resulta que es va presentar molt poca gent. A renglor seguit, al cap de 15 o 20 dies, surt la crida de la lleva del biberó. I aquesta crida deia, todos los que cumplan los 18 años, de enero a diciembre, jo mateix faig els 18 anys, o els vaig fer, al novembre, és a dir, els vaig fer després de la batalla de l'Ebro. És a dir, que mentrestant ja em vaig tenir que mamar el cap de pont de Balaguer. El cap de pont de Balaguer, quasi amb exclusivitat, van atacar Quintos del Biberón. Però d'una forma que avui dia quasi seria el que se'n diu un genocidi. Perquè allà, en 8 dies de combat, van morir, segons més o menys calculem, uns 14.000 xicots. No són pocs. Hi ha un estudi d'un capità d'estat major, l'únic que existeix en tot l'estat major i els arxius militars d'un capità d'estat major de l'exèrcit de Franco, que diu que van recollir 22.000 cadàvers des del 22 de maig fins al dia 28, que es va acabar l'ofensiva. Llavors, bueno, pues allà jo puc dir que el dia 28 a les 6 del matí, quan les nostres companyies del meu batalló se n'anaven, jo llavors estava d'ajudant del comandant, de cada companyia de 120 homes en passaven 22, en passaven 23. El meu neguit només era veure els de Sitges, on tenen els de Sitges, el grupet que vam anar allà.
Perquè començant des del començament, Roberto, quanta gent de Sitges, més o menys?
Pues de Sitges, les llistes que jo tinc del Ramplàs, eren 63 persones. Però amb aquestes 63 persones no són uns datos fiables. N'hi ha alguns que havien marxat a Cuba, per la vinculació que entre Sitges i Cuba, doncs havien marxat a Cuba amb els seus pares al principi, altres que es van camuflar, en canvi n'hi havia d'altres que van vindre refugiats de Madrid, com un amic meu que va morir aquí a Tivenys, a l'Ebre, que era basco, i aquest xicó doncs, no consta a les llistes, però en canvi sí va anar-hi. Jo mateix, doncs, jo vaig néixer a Cuba, i tenia la carta de nacionalitat cubana, però és clar, segons el Codi Civil era cubano pels cubanos i espanyol pels espanyols.
O sigui que...
i no em vaig escapar.
Tots vau marxar al mateix temps?
Tots vam marxar el mateix dia, el dia 28 d'abril del 38.
Això queda aquí?
Sí. I a més et diré més, que a mesura que em vas fent més gran, més en recordes. Nosaltres som una gent pues, que estem marcats per la guerra. Les nostres dones, que veritablement haig de dir pues, que han sigut les que ens han hagut d'aguantar i les que encara ens aguanten, si algú tenim la sort de tenir-la viva, pues, ens diuen, és que sempre penseu en la guerra. No, és que els records ara, el dia està a prop dels 80 anys, et flueixen. Jo puc dir que hi ha moltes nits que tinc pesadilles i, per exemple, no fa gaires dies vaig estripar dos llençols de llit. De la següent manera, vaig reviure el moment que em vaig tirar al riu, a l'Ebro, per passar les bales que picaven pel costat i llavors vull nedar. I com que vull nedar, bellugo els peus. I jo bellugo els peus encarrego els llençols.
28 d'abril del 38.
Sí.
Tots pugeu un tren.
Pugem amb un tren de Sitges.
Cap on va aquest tren?
Aquest tren, això, a més, una cosa. Tu saps que totes les lleves primer passen una prèvia inspecció mèdica.
Sí.
Nosaltres no la vam passar. És a dir, a nosaltres
sí,
haver,
aquí, tothom,
aquí va ser tothom apte. És a dir, el que es veu que es volia demostrar és que hi havia una massa de maniobra, una massa de soldats de cara a l'estranger.
Sí, ja.
Res més que això.
Perquè tothom s'ho prenia amb aquest, diguem-ne, esperit d'aventura,
Roberto? Pues Sitges, sí.
Diguem que en general, eh?
Sí, a Sitges, clar, almenys, els meus companys, sí, jo et puc nomenar uns que ja no hi són, com és el Josep Maria Ibáñez Escoda, que el vaig anar a buscar a casa seva, la seva mare pobreta va sortir, vivia al carrer Sant Pau, i em va dir, ves, diu, el meu fill gran quan va marxar, que és l'Antonio, casat a la Pulido, doncs també el va venir a buscar un amic i ara no sabem si és viu o mort. Gràcies a Déu és viu, encara viu, eh? El Josep per desgràcia no, i llavors pues, vam marxar tots dos, però vam marxar contents, i tant.
És a dir, patien més les mares que no pas.
No, les mares, aquí m'ho semblaria amb això que t'he donat.
Amb aquesta trobada a Montserrat.
Veuràs tu que diu aquí, per exemple, diu, marxant de casa amb el plat, la manta, i poc més que l'esverament primerament atabalat, escridançant les noies mentre les nostres mares ploraven.
Així I era així mateix.
Així va ser.
Aquell tren cap on anava?
Aquell tren va anar a Barcelona. A Barcelona es vam presentar a la Caixa de Reclutes. La Caixa de Reclutes ens va enviar al quartel Carlos Marx. Al quartel Carlos Marx ja no ens van deixar sortir. Algun més espavilat es va esmunyir, com sempre passa, i va venir quan me li va donar la gana. I sobre les 9 del vespre ens van portar a l'estació del Nord. A l'estació del Nord, que és avui l'estació d'autobusos, que hi ha aquella plaça tan gran,
sí,
ens vam formar allà tots i hi havia una pluja però torrencial, una cosa extraordinària. Aquí el sindicat de sabaters, aquí el, em sembla que li deien el Fossing, era el carrer de l'Isla de Cuba, on hi ha la casa d'en Bartés,
sí,
era que fa cantonada, l'antiga abans de la reforma, i allà ens van donar unes botes a cada un i ens van donar també una manta. Les mantes les vam posar al cap, a cap de mitja hora ja no existien les mantes perquè eren tan bones que es havien desfet. I les sabates es van desfer perquè les soles eren de cartró. Bueno, allà hi havia una mà de trens i tal, i van dir, doncs, heu d'agafar un tren d'aquests. Ah, l'assalto, cap als trens allà, per les ventanilles... Per
ningú sabia on anaven aquells
ningú,
trens?
No hi havia ni ningú que manés, ni Cristo que el va fundar. Llavors vam baixar quatre vegades del tren, vam pujar en un altre tren, al final els trens van arrencar. Però no tots els trens anaven en la mateixa direcció. A nosaltres, segons el senyor Mates, que era l'encarregat de l'allistament, teníem que anar a Monistrol de Montserrat amb un camp d'instrucció. I vam pensar, bueno, aquí estem.
Els peus de Montserrat.
I tant, i a més, com els camp d'instrucció que hi havia a l'autodrom de Sitges i els banys a la piscina, ens veiem iguals. Bueno, imagina't tu que aquests trens no tots van anar al mateix lloc, n'hi va haver uns que van anar cap a Vic, al camp d'instrucció, però els nostres, on anàvem un grupet que més o menys ens coneixíem de Sitges, venien molts xicots de Vallcarca, també nosaltres, però uns es van separar, els altres van quedar, etc. Llavors ens vam adonar que quan va començar a clarejar érem a prop de Tàrrega. Esclar, Tàrrega estava molt a prop del front. Llavors ens vam sublevar, vam baixar del tren, el Josep, era un home molt decidit, Josep Ibáñez, pel descansi, es va allà a demanar explicacions i un oficial, que llavors va aparèixer, el primer oficial que vam veure, ens va dir, però de què és que eixen vostès, si vostès són els voluntaris del grup? És a dir, ens van enganxar amb els que no s'havien presentat la lleva del biberó com si fossin voluntaris del grup. Això amb una fracció. Llavors d'aquí vàrem anar a parar a Tàrrega amb un magatzem de palla. Allà, amb aquell magatzem, ens van donar un ranxo fred i a l'endemà amb un brigada que era més borratxo que el Déu Baco, vam sortir de Tàrrega a Verdú, de Verdú a Vallfogona de Riucorb, de Vallfogona de Riucorb a l'Ametlla de les Sagrades, és a dir, vam fer quasi un cercle complet. I llavors ens vam dormir allà, amb nosaltres ens van incorporar alguns dels que havien xacatejat quan l'ofensiva d'Aragó, i hi havia un que es deia Durruti, que era estudiant, havia estat amb en Durruti Bukharalov, i ens deia, sentiu aquest soroll? Són tanques, nosaltres acollonits, llavors ja... ja no
sé. És a dir, en aquell moment on ja es comença a donar que ja, allò és la guerra.
Allò és la guerra. Llavors, d'allà ens van portar en un poblet que es diu Vilagraceta, ens van també amb uns pallers molt grans que hi ha, llavors allà ja es van formar companyies. Allà vam ingressar a la 27 Divisió, la 123 Brigada, primer batalló que es deia el batalló Consumol. Al cap de pocs dies, d'aquesta 123 brigada que havia tingut moltes baixes, en varen constituir la 60 divisió. Aquesta 60 divisió, els mandos, tots eren antics mandos de la 123, del primer batalló. Per exemple, el meu comandant doncs, havia sigut capità d'una companyia i així successivament. I bueno, ens van agregar, llavors érem 60 divisió, 95 brigada, primer batalló, que era el 377.
I amb un el plantifiquen allà, i què ha de fer allà?
Bueno, allà doncs, ens treien a pasturar pels camps de blat que estaven mullats, ens ensenyaven doncs, a fer una sèrie de moviments, però sense armament, sense res.
Aquella idea d'aventura inicial encara hi era, Roberto?
No, perquè allà vam començar a passar gana. Anàvem pel poble i anàvem a dir, per favor, alguna per comprar, per menjar, i d'anar, i fillets, si no tenim res. Nosaltres, a vegades, mentre un preguntava, l'altre mirava el corral i veia que hi havia de tot. I aquella nit s'organitzava un raid. I pues, jo et diré pues, que, entre altres coses, vaig aprendre a matar tocinos. Sobretot els lechons, amb agafant-los pel morro i picant-los contra la paret. I si sortia, per exemple, un pagès a cridar, li fotien un tiro al costat perquè se n'anés cap a dintre. I així es menjàvem. Igual fèiem amb la mel que hi havia, perquè allà hi havia panals d'aquells de canya,
sí.
I també anàvem.
O sigui que els primers raids van ser per menjar.
Per menjar. Llavors, aquí el que va passar va ser que... Bueno, jo haig de dir una cosa, i és que els meus companys de l'instrucció militar no en tenien ni idea. En canvi, jo sí. Jo sí, i t'explicaré el perquè. Jo estudiava, vaig entrar als 8 anys als Escolapis de Sarrià i vaig estar-hi fins als 14. Aleshores, els Escolapis fèiem al migdia gimnàsia. Llavors, tot d'un plegat, 2 anys abans de la guerra, es va canviar el plan i en vez de gimnàsia ens ensenyava la instrucció militar. Hi havia un capità d'infanteria, ens va ensenyar, doncs, va formar per seccions, és a dir, cada secció que teníem, I llavors, pues, la quarta secció, la quinta secció, la sexta secció, és a dir, el que feia quart de batxillerat, quinta de batxillerat o sexta de batxillerat, i aquest ja era una massa militar amb fusells de fusta.
O sigui que quan vas arribar, per dir-ho així, a situació, tot allò del col·legi ja estava subit i entès.
A mi em va servir perquè jo coneixia perfectament des de el cuelguen, el carguen, el preparen, apunten, fuego, cuerpo, tierra, me les sabia tot, inclús a anar a missa amb el fusell i ajonellat, no?
En aquell moment encara algú pensava que es trobaríem algú davant en algun moment i que
no,
hauríem
mai,
de disparar?
No, mai.
Ningú encara
mai,
pensava en
mai,
que es trobaria la guerra allà mateix.
Em puc explicar com a anècdota que el dia que a mi em van agafar presoner els nacionals, que per cert fa riure, ara m'he fet fer una maqueta, perquè jo em vaig trobar envoltat en tres tancs i una secció del terç del Pilar de Requetès de Saragossa. I vaig tenir la casualitat que el que els manava era un xicot que tenia 2 anys més que jo, si ell tenia 19, jo tenia 17, i estudiava abogat, igual que jo. Ell feia segon de dret i jo feia primer. Des d'aquell moment que darrere les cadenes del tanc es vam ajeure tots dos i vam començar a parlar, es va establir aquella afinitat que hi ha entre pescadors de canya, filatèlics i tal això, i es va, per mi, llavors em va dir, no te preocupes, tal. I em van portar al posto de mando, i al posto de mando del batalló em trobo amb un antic company dels Escolapis, que aquella instrucció premilitar li va servir perquè era tinent provisional. I em va proposar de quedar-me amb ells, i jo li vaig dir, no. Si aneu cap a Sitges, sí, perquè hagués donat un braç per entrar a casa. Però se'm va dir no, perquè tal, i després veritablement els catalans, quan l'ofensiva de Catalunya els van treure i els van fumar a Extremadura.
O sigui que en aquell moment tornar a Sitges ja era...
Mira, jo ara quan, per exemple, puc dir que a l'Ametlla de la Segarra on hi vaig dormir, jo veia Sitges amb un plano de la Michelin que tenia, llunyíssim. I ara pues, es dona la casualitat que he estat durant 10 anys amb un coto de l'Ametlla de la Segarra i anava al dematí i tornava al vespre. És a dir que, esclar, llavors veies unes distàncies, clar, tampoc els mitjans de transport que com ara, però molt gros, molt gros.
Esteu en un poblet, heu de menjar, quan comença a canviar aquesta situació?
Pues aquesta situació canvia al cap de 22 dies de sortir de casa. Concretament, per nosaltres, per altres companys va començar el dia 22, la 27 divisió amb la 60 que era la filla, és a dir, la 27 li deien la bruixa, la 60 li deien la bruixeta perquè era filla d'allò, i després hi havia una altra divisió que era la 72, es va constituir el 18 cos d'exèrcit. Llavors aquest 18 cos d'exèrcit va ser el que va anar a atacar el cap de Pont de Balaguer. Això va començar el dia 22. El meu batalló es va quedar en reserva, segons sembla, però nosaltres encara sense armes, eh? No sabíem res. I un bon dia, a la matinada del 24, ens diuen que anem de maniobres. Ens foten per una carretera que sortia de Montclar en direcció cap a la Sentiu, i llavors, a mesura que anàvem sortint, ens anaven donant les armes. O sigui, a mi em va tocar un fusell ametrallador rus amb disc, no sabia com anava, em va donar una bomba de mà, no sabia com tirar-la.
I això amb tothom?
Això amb tothom, del primer a l'últim. Vam començar a caminar i llavors al cap d'un rato el comandant es va fer desviar a l'esquerra. El comandant era un home pues, que devia fer quasi 2 metres d'alçada, havia viscut molts anys a França, tenia molt bones nocions militars, era una bellíssima persona, acèrrim del Partit Comunista, perquè tota la divisió era del Partit Comunista, era, ja et dic, eren divisions d'èlite, però del Partit Comunista i divisió de xocs. És a dir, nosaltres trinxera poca, menys a l'Ebro. Sempre atacar, 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 i quan venien, doncs consolidàvem, i després venien els relleus. Doncs vam sortir, ens van donar allò, ens van anar cap a l'esquerra amb uns camps que hi havia, d'aquells camps d'Urgell tan macos, i bueno, i el comandant, que anava amb una garrota i el revolver a la mà, fa desplegar les 4 companyies, i au, a l'atac.
I què passa quan un amb 17 anys o 18 li donen un fusell i una granada?
Mira,
i què passa?
Arribem a ser tan ingenus, que parlo tan ingenus, que el primer dia, al matí, pues, quan vàrem atacar, jo me'n recordo que la primera impressió que vaig tindre va ser un projectil. Ens van començar a rebre els nacionals amb un foc de la loca, que li deien, que era una artilleria del 8,8, que posa 5 projectils en àngul en pocs segons. Llavors, instintivament, estàvem tan poc instruïts que el que buscàvem era el company del poble. Yeah. I així anàvem buscant i ens ajudàvem 3 o 4. Jo mateix me'n recordo que amb en Pere Almirall i amb en Joan Montroig ens vam amagar sota una pedra allà, però amagats, amagats, ens van col·locar 3 o 4 vegades, vam sortir tal i tal, fins que a les 9 de vespre va parar l'artilleria.
I suposo que un descans general.
Descans general, però llavors ve el més tràgic, que és que has de recollir la documentació dels morts. I llavors jo, una de les visions que tinc més aterradores, o esgarrifadores, és amb un marge veure un tors partit per la meitat, només quedava la banda de sobre l'estómac, els dos braços i el cap posat dret a sobre un marge. I a terra, doncs hi havia 8 o 10 morts del mateix poble. És a dir, que si un obús, generalment, com vam aprendre després, tira l'artilleria, tira la visió, el primer que fas és tirar-te a terra i que tirin, eh? No, al juntar-se, que hi havia un obús i matava 7 o 8. Llavors, és clar, anem recollint la documentació. Després, el crit que més senties era el crit de mare, mare, mare. Va haver un xicot, doncs, que va tocar un obús amb un d'aquells xops que hi ha al costat del canal d'Urgell i li va posar tota la banda esquerra, doncs, li va destrossar. Uns crits aterradors de mare, mare, mare. El tinent ajudant, que es deia Lodoso, i jo el vàrem embenar, i jo veritablement no fa vergonya dir-ho, em vaig esmaiar. I després vaig recuperar de seguida, però de moment veure tanta sang i aquells crits i d'això, tal. Bueno, aquella nit ens van fer anar fins davant d'un poble que es diu Montgai per fer un atac de diversió, és a dir, tantejar per un costat perquè mentrestant el reste de la divisió pogués atacar per unes posicions que se'n deien del Merengue, eh? I de l'ermita de la Sentiu. Llavors vam anar i va passar un cas també de pel·lícula de riure. Vam anar cap allà i hi havia 3 tancs russos amb servidors russos, van arrencar els tancs, nosaltres darrere els tancs formats, això qualsevol pel·lícula aquestes de guerra es veu, i bueno, als 200 metres va parar el primer tanc, al cap d'un rato el segon, al cap d'un rato el tercer, i vam quedar, doncs, com sempre, a pit descobert. Vam haver de tornar enrere i llavors tornar a fer no sé quants quilòmetres i tornar a anar cap a davant de la Sentiu. Llavors, i perquè veus tu lo ingenus que érem, jo recordo que eren les 11:30 o les 12, deien que hi havia en Negrín i no sé qui, el ministre de la Guerra, allà mirant l'operació. Vam començar un atac massiu, teníem que passar un riuet que es diu el riu Sió, els nacionals eren a l'altre costat amb 4 filferrades abans d'arribar a les trinxeres, i bueno, i jo recordo el meu, que era que jo baixava amb el fusell de metralló i baixava corrent i anava pensant en una pel·lícula que havia vist al Prado poc abans de marxar. Era una pel·lícula de John Gilbert que es deia Adiós a les armes, i hi ha un moment en què John Gilbert el fereixen i s'aixeca amb el fusell i diu contra el crida contra la guerra, i jo anava pensant, ara et fotran un tiro a la cama, cauràs i fas igual, agafes el fusell i dius la guerra no sé què, igual. Bueno, jo puc dir que allà hi va haver un 80% de baixes entre morts, ferits i desapareguts. Això dels desapareguts també t'explicaré una petita història. Allà, al final, el dia 27, que és quan jo vaig dir que vaig desfilar les companyies i no hi havia quasi ningú, doncs ens va tenir que rellevar el Lister i ens va tenir que rellevar el d'això, com se diu, el Campesino. Perquè les nostres 3 divisions del 18 cos d'exèrcit, el Lister i el Campesino, van constituir l'agrupació de l'exèrcit de l'Ebre. És a dir, allò va ser ja una espècie d'ensaig.
Però què seria després?
Mira, només jo m'he permès prendre unes notes. Jo hi he escrit molt, és una cosa que tinc com una ceba d'escriure. I veus, els combats van durar del 22
perquè al 28. Perquè allà, Roberto, bons, dolents, els que havien de guanyar, els que havien de perdre, un hi pensava en tot això?
No, almenys et diré una cosa, almenys nosaltres, que érem pues, xicots de lleva,
sí.
Doncs pues em puc dir que vam fer la guerra sense odi. És a dir, no, jo no odiava el que tenia davant. L'únic que passava que si venia per mi jo l'havia de tirar. Perquè o era ell o era jo. És una qüestió de supervivència. Però odi, ni un, però en absolut. Mira, d'aquesta operació que t'estic dient, sí. Jo fa pocs dies em parlava amb en Josep Maria Benet, que és senador, sí, o era senador, sí, que a més de ser company de carrera som de la mateixa promoció, i ens vàrem trobar el mes de gener de l'any passat, que ens vam posar per tenir ja més de 50 anys del col·legi, la medalla d'or del col·legi i tal, i ell escriu bastantes coses sobre la lleva del biberó, i llavors em va dir, diu, escolta, diu, ja saps que la nostra lleva es va acabar tenint més baixes de totes les lleves de l'exèrcit? Cony, i és veritat, és veritat. Imagina't tu, imagina't tu, perquè jo he escrit moltes coses, però així com deien que si quan en temps de Franco hi havia censura a la premsa, avui segueix sent igual, perquè jo he escrit molts articles que m'han publicat, però quan el més petita cosa pot incitar a una crítica contra la República o el que sigui, me la tallen. Perquè, per exemple, quan després de la batalla aquesta...
Perquè, escolta'm, a través de les experiències de la guerra, llavors, el que és la República, el que és en Franco, tot això, comença a venir al cap?
No,
o tampoc?
Tampoc. Per nosaltres, no. Mira, nosaltres l'única cosa que es va venir al cap va ser el mes d'agost del 38, davant de poble de Massaluca, nosaltres agafàvem el sector poble de Massaluca, Villalba dels Arcs, estàvem jugant a xapes amb un casco de projectil 8 i vàrem arribar a la conclusió de que nosaltres érem uns xicots que no sabíem de què anava i que estàvem allà, que ens mataven com a conills, i que hi havia uns senyors que eren uns polítics dels quals mai en vam veure cap al front, a primera línia, i els quals senyors posen els culpables de la nostra situació. I vam arribar pues, a una determinació que va ser la següent, que el millor polític és un polític mort. És a dir, i avui segueixo creient igual. És a dir, a mi, jo segueixo creient que la millor societat, i t'ho dic amb sinceritat, jo vaig tenir la sort de conèixer en Durruti, perquè era íntim amic d'un germà de la meva tia Teresa, casada amb en Salvador, i que a més eren amics dels dos escassos, del Francisco i de l'altre. Una ho van matar a Tarassanes, quan els primers dies de la revolta, l'altre van matar a l'any 37, quan el Puig contra el trotskisme i tot allò a Barcelona, i aquest que li deien el negre, qui te'n podria parlar precisament és en Lleuger, en Bartomeu Lluís, el ciclista,
sí,
que eren íntims amics i que el va portar a la retirada, el va deixar a casa seva, que anaven amb un roquet i ell volia seguir amb aquest xicot, perquè les amistats que fas a la guerra són
per tota la vida.
Llavors li va dir, no, no, i tu queda't a casa teva, Bartomeu potser té un parell o tres anys més que jo, diu, i no d'allò, ell va marxar cap a França i va baixar. I un dia va venir ell amb en Durruti a casa. Jo em vaig espantar, vaig tancar la porta a veure aquella gent tan armada i això, i em diu, escolta, que no em coneixes, sóc el negre, és mal la tia Teresa. Dic, ah, molt bé, molt bé. Oh, però diu, on és un oncle? Dic, que és a pescar amb el pare. Llavors els vaig acompanyar fins allà. Després anant a caçar a l'Aragó, encara els recorden amb en Durruti. Durruti, deixant a part la seva vida anterior d'anarquista, tot això, que si va estar complicat o no amb l'assassinat del bisbe de Saragossa, etc. Però era un home que tècnicament era pur. Sí, ell creia en aquella idea, que hi ha els filòsofs, no sé si era Sòcrates o Platón, que van fer la República i van dir la societat perfecta, doncs quina és? Una societat sense policia, una societat sense governament, és a dir, que cada qual es regeixi i faia el seu... Esclar, això és dificilíssim perquè la humanitat...
A mi m'ha cridat molt per això, aquest pensament, això de, i és que repetir, esclar, és gros això de que el millor polític és el polític mort. A veure, si no hagués hagut la guerra, aquest pensament seria aquest?
Potser no, potser no. Però des de luego, jo què vols que et digui? Jo estic veient l'actual situació política.
Ho dic perquè és que és una frase que
no,
és clar.
No, no, escolta, oi? És que...
Diguem que fa temps que no la sentim.
No, nosaltres vam remedar allò de que deien els americans, quan la conquista de l'Oest, que deien el mejor indio és un indio muerto. Pues, per què? Perquè els hi fotien nos o pel que fos. Aquí nosaltres polítics ens van tocar els nassos, ens van fer anar en 17. Nosaltres vam complir quasi tots els 18 anys, o al front de l'Ebre, o amb un camp de concentració, o amb un batalló de treballadors, però és que no n'hi ha prou d'això, perquè ara em foto els panxons de riure de por. Per exemple, la guerra del Golfo, los padres se pronuncien contra perquè van a mandar una fragata que està a 1.000 quilòmetres de la línia de foc, amb uns senyors que a més els donen 125.000 pessetes cada mes, i a més quan desembarquen els hi donen pues, 5.000 pessetes i un preservatiu. Home, quan desembarquen cada setmana. I jo pensava, i els nostres pobres pares, que no van poder ni dir ni piu, i els hi van prendre els fills als 17 anys, quan només sabíem agafar-nos a les faldilles de la mare. Això és molt gros, això és molt gros. Que si el servei militar, saps quants anys va estar a la Quinta del Biberon en files? Des dels 17 anys fins als 25. Molts de nosaltres vam fer el sacrifici de portar els llibres a la motxilla per estudiar una carrera, i avui tens a mirar els assignatures de vegades, però molts no van poder ni tan sols fer un ofici, perquè als 25 anys ja em diràs tu com havies de començar. Aquí hi ha hagut gent estupenda, per exemple, et parlaré d'un gran amic meu, que és el Francisco Suárez, el qual pues, també és un xicot que el va llençar als 25 anys. És a dir, que llavors tots, ningú va poder aprendre quasi cap ofici, salvo que a casa seva...
Doncs llavors, a veure, què veu aprendre?
A la guerra,
a veure si és que
s'aprenen... No veu aprendre res. Perquè et diré una cosa, una de les coses que a mi personalment em va costar més, i suposo que als meus companys també, va ser tornar a aprendre a raonar. Perquè allà, és a dir, la guerra és la retrocessió de la persona als temps de les cavernes. Allà només hi ha un sentiment: menjar, dormir i algú de sexe. No hi ha res més. No tens cap il·lusió. L'única il·lusió és per viure. No hi ha res més. I llavors, esclar...
Llavors, a veure, Roberto, a veure, els ideals...
Cap.
No hi
poder són. Tornar a casa.
Poder tornar a casa.
Res més. Tu saps el que és estar parlant i cada paraula ser un renec, o cada paraula ser una blasfèmia? Així és com parlàvem nosaltres. Sí que per acomodar-te a la societat a la que et vas reintegrar vam tenir que tornar a començar a parlar. Jo puc dir que encara avui no dormo ni amb un matalàs ni amb un somier. Segueixo dormint amb una fusta, amb una manta a sobre, i prou. Llavors, què passa? El dia que vaig arribar a casa, la meva mare, pobra dona, em va posar un dit preciós...
Ja que recordaves el dia que vas marxar, quin dia vas tornar?
Jo vaig tornar a casa, bueno, no tots va passar.
Deu tornar, ja.
Sí, no tots va parar. Jo vaig anar a parar...
Perquè aquesta unitat inicial, evidentment,
sí,
per baixes, per tot,
no,
això
es trencaria.
Trencar,
es va trencar. Jo vaig anar a parar al camp de concentració de Santonya. Llavors, al camp de concentració, a vegades quan sento parlar de Mauthausen i de Buchenwald i tot això, veritablement, i veig les càmeres de gas, m'esgarrifo, no? Però Espanya sempre és allò del lema, aquella Espanya is different, no? I sí, veritablement, no, aquí no es necessitaven càmeres de gas. O sigui, jo vaig estar agafat al camp de concentració junt amb l'Antení, junt amb aquell, amb en Bandera, amb en Ramírez, el pare del Leandro, d'aquest de les bessures,
sí.
Amb en Borrell, que les seves filles tenien una peluqueria al carrer Sant Josep, cantonada, sabés, no és Espalter, o sí. I, en fi, una sèrie de gent molt més gran que jo. I, a més, també hi havia el Pere Almirall. Pere Almirall, llavors, el camp de concentració estava molt malalt, tenia una sarna infectada, tal, tal, i, bueno, i ens feien formar 5.000 persones en un puesto pues, que era més petit que el cap de la vila. Ai, que havíem tots, a cops de virgo de bou. Llavors ens donaven un ranxo en què pues, era allò d'aquella cançó que diu el tocino rompe en fila i la carne no sé què, bueno, fotien un parell de cassos d'aigua i de quan en quan trobaves un os o trobaves un trosset de patata que sonava i prou. Aleshores vaig tenir la sort de la Montserrat Termes, la filla del senyor Rafael Termes, del seu germà Rafael. La Montserrat estava a Sant Sebastià i tenia... era del front... Frente i Hospital, és una cosa, un des dalt. El Rafael també estava molt ben col·locat. Després el senyor Benazet, el senyor Antonio Benazet, que estava a Pamplona, que també em va avalar. El Felip Font, que va avalar ell, i em va, que era oficial de l'exèrcit. I després el general, em sembla que era el general... Juste, bueno, que manava la divisió d'ell, i, bueno, i el primer dia em van prendre les empremtes, perquè jo sempre m'han passat coses rares en aquest món, sí. Resulta que jo, com que no he nascut a Sitges, jo vaig néixer a Cuba, a Manzanillo, resulta pues, que primer era un brigadista de les brigades internacionals. Les brigades internacionals anaven juntes Nosaltres, a la vegada l'Ebro, nosaltres mateixos vam rellevar la 45 Internacional que manava el comandant de Carlos. Llavors, doncs, bueno, van fitxar tal, van començar a fer un consell de guerra, van fotre, van dir que tal, van fotre al carrer, i a cap dels dies van tornar a cridar i em van dir, diu, bueno, usted se pasó con desprecio de su vida a nosotros. No, senyor. I per què? Diu, ¿cómo que no? Diu, no. Diu, perquè el que es passava amb els nacionals, al meu batalló, hi havia un piquet d'execució que anava al poble, agafava el pare, el portava allà i el mataven. Aquí Sitges, es va passar un xicot d'aquí Sitges, no dir el nom, que va tenir sus mars i sus menys amb un sergent que va dir que el mataria a front de l'Ebre, i es va passar. I precisament el que estava de guàrdia era en Suárez, que era sergento. I m'ho va dir a mi, quan va venir el puesto de mando, diu, jo l'he vist com es passava. Això m'ho va dir a mi, no ningú més, per la confiança que hi havia. Diu, jo l'he vist com es passava, però quan hi era de casa, jo li podia fotre un tiro. Quan ja va d'allò, vaig dir, llavors es va veure. Llavors va venir i van portar el piquet que era de morters cap aquí i de guia venia en Salvador, bueno, en Cafató, que li dèiem, saps què vull dir, no? Bueno, en Salvador Carbonell, bueno, en Badó, Salvador de tota la vida, i que era un home molt pausat, que era l'enllaç de la primera companyia al mando del batalló, però que era sempre per aquí. Però va tenir els sants nassos d'arreglar-se-les, anar a avisar aquell senyor perquè marxés, perquè aquell senyor nada más y nada menos que era el jefe de la CNTFI de Sitges, del comitè de milícies, va marxar. I llavors ell els va conquistar, els va portar al carrer Carreta, que la seva família tenia un celler, que penso que el deu tenir o no, que portava la Maria, la seva germana, els va bufant tots. I diu, bueno, com que hem de portar un presoner i no en trobem cap, van fer presoner dos bucolls de vi. I es van presentar al front, amb la camioneta, dos bucolls de vi. Imagina't el comandant la que va armar, però al final no va passar.
Ens queden només 3 minuts.
Vale.
A mi m'agradaria un flash que et vingui al cap de la batalla de l'Ebre i un flash que et vingui al cap de la tornada a Sitges.
Doncs pues mira, un flash de la batalla de l'Ebre, et puc dir que quan vam marxar cap a l'Ebre anàvem amb 72 camions. Quan vam tornar, amb 3 hi cabíem tots. És a dir que...
Que està tot
el dit. Que va dir Winston Churchill. Sangre, sudor i lagres.
La tornada a Sitges.
Entre ells allà va morir l'amic Villardaga, del carrer Sant Francesc, tal... La tornada a Sitges, jo vaig tornar perquè a mi em van incorporar a la 4a Brigada de Navarra. Vaig tornar a anar al front amb els nacionals. Tinc una mica de metralla pel braç, a la cara, a la panxa, tal, tal. I jo vaig arribar a Sitges abans d'acabar-se la guerra. Jo vaig arribar el dia 20 de març de l'any 39. Llavors, doncs, bueno, vaig veure acabar-se la guerra, estant al Prado, que feien no sé què, i sé que me les vaig tenir amb un marino, amb un mariner de l'exèrcit de Franco, amb el qual li vaig dir, digo, que molt, cridaré i tal, digo, aquí se puede chillar mucho, però des de la retaguardia, lo que hay que chillar és los que estan en primera línia. Perquè et vull explicar una anècdota que és la següent. El dia que em van agafar presoner, l'artilleria republicana ens va tirar molt sobre la cota que anaven atacant els nacionals, que podrien portar una bandera, i llavors el tirer aquest, ai, el Ferres aquest que et dic que era d'estudiar a dret, diu, tiéndete, tiéndete, ells van estirar tots dos a les costat de les cadenes del tanc. I llavors em va dir, dice, mira, cuando se termine esta mierda, lo que hemos de hacer, lo que nos hemos jugado el pellejo en uno y en otro lado, es juntarnos y barrer hacia atrás y sacar toda la mierda que queda en España, porque hay mucha. Efectivament, què va passar? Que es va acabar la guerra i van començar a llicenciar les tropes de mica en mica, perquè no poguessin fer res. Però és el que et dic a tu, a nosaltres ens van llicenciar, ens van tornar a mobilitzar, que va ser com van arribar els alemans que van ocupar la França de Vichy i tal. Jo no vull dir que va ser una...
Ràpidament, Roberto.
Mira, molt ràpidament. Només et diré una. El tinent coronel Galán, germà del Fermín Galán, que és el que van fusellar quan lo de Jaca i tal, 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 només et diré una cosa. Amb un informe del 6 de juny del 38 es va estar... però dient que donava vergonya l'operació del cap de Pont de Balaguer perquè es va portar a la mort a tota una generació.
I entre ells hi era vosaltres.
Entre ells, és que no hi havia ningú més que el 42. I després el comissariat de l'exèrcit de l'est va dir: els mandos i forces de les unitats que atacaven el cap de pont de Balaguer van ser portats a cegues, enterant-se de l'operació unes hores abans. El comissariat de guerra, a l'efectuar el judici crític, diu: se sigue observando debilidad en todos los mandos.
Roberto, gràcies.
Això no m'ho han publicat mai.
Moltes gràcies, Roberto. Tornem de seguida. Fins ara.